Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
A 8:06.
3, 2, 1, Шагання!
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Escolta'm, tinc a les meves mans per primera vegada, perquè avui se m'ha fet entrega, de Geopolítica de l'Espai, l'últim llibre, La batalla pel domini polític, militar i econòmic del cosmos. Un llibre que presentem dilluns 20 de febrer. A la Casa del Llibre de Barcelona.
T'agraeixo moltíssim, moltíssim que vinguis amb mi a presentar el llibre, Roger.
Ara tinc feina ja a llegir-lo aquests dies, perquè haurem de preparar una bona entrevista, una bona presentació.
Bé, però veus que és de fàcil lectura?
Sí, no, veig que aquest passarà ràpid.
I a més, penso que és un tema de molta actualitat, està malament que jo ho digui, no? D'interès, però realment ho crec així.
Portes obertes, per tant, tots els oients que ens escolten habitualment a aquesta hora i que vulguin venir a veure'ns les cares i a compartir aquesta xerrada sobre Geopolítica de l'Espai, 20 de febrer a la
Casa del Llibre,
Casa del Llibre de Rambla Catalunya. Joan Anton, mira, parlant d'actualitat, aquesta setmana ha estat divertidíssima, eh?
Perquè
t'ho has passat bé, eh?
Buah!
T'he llegit a les xarxes, dic, ui, el Joan Anton Català està infartant.
Ho recordaré durant
perquè
molt de temps.
Perquè ha passat aquella notícia que és un titular cridaner relacionat amb la Terra i amb l'espai i es comença a fer viral sobre una cosa que després llegeixes la lletra petita i dius, ai, sí. Ai, que ens hem tirat a la piscina. El titular deia que el nucli de la Terra s'havia aturat i que podria començar a girar en sentit contrari escurçant els dies. A veure...
Cataclísmic!
Què vas pensar quan vas veure això?
D'entrada em va fer pena. D'entrada em va fer pena veure com es repetien aquests titulars fàcils, sensacionalistes i falsos. I em va fer molta pena. Clar, de seguida, això es va filtrar pràcticament el dia abans, vaig anar a mirar l'estudi científic, que és al final el que s'ha de fer, és anar a les fonts i mirar realment. Ja es veia que això no podia ser. És a dir, si mai el nucli de la Terra s'atura de girar, això és argument de ciència, de pel·lícula de ciència-ficció, d'aquestes que no poden passar mai. Ja estaríem, el planeta estaria completament fragmentat i destrossat, nosaltres ja no hi seríem. Realment, la notícia és que és molt interessant a nivell científic, però no és aquesta, és que el nucli de la Terra, que de manera diferent a com gira la resta del planeta, girava una mica rona més ràpid que la resta del planeta, en aquest moment ha acompassat el seu gir a la resta del planeta, o fins i tot podria estar girant una mica rona més lent que, torno a dir, la resta del planeta. Aquesta és la notícia. Per tant, ni ha aturat la rotació, ni està girant en sentit invers, malament aniríem, i tot el planeta, nucli, superfície, mantell, tot, continua girant a la mateixa direcció que girava, faltaria més.
Tots aquells que estaven preocupats per si el món s'acabava, tranquils.
Com ens agraden aquests... Que morbosos que som, eh? Com ens agraden totes les notícies que tenen a veure amb coses cataclísmiques. És increïble.
Avui la Terra és plana, busquem una segona versió de la Terra. Hem parlat alguna vegada dels exoplanetes, d'aquest planeta B. La resposta normalment, Joan Anton, no sé si ha canviat alguna cosa, és que no existeix cap altre planeta com la Terra.
No
hi ha planeta B.
No.
Però sí que avui ens fixarem en altres elements que s'hi assemblen.
Sí, ja has fet l'espoiler, però ja era això. La resposta és no.
No era cap secret, tampoc.
No, no és secret. Ara comentarem que hi ha
merchandising, de No Planet B, perquè he vist molta gent amb samarretes últimament.
Jo no les he vistes, doncs m'agrada. Sí. Perquè per mi el missatge que incorpora és molt potent. Ara veurem, evidentment, l'univers és molt, molt gran, i per tant segur que hi ha planetes similars. A més, també ho parlarem, segur que la humanitat habitarà altres planetes si no ens extingim abans. Això és clar. Ara, una versió idèntica de la Terra no hi és. I per mi aquest missatge és molt important perquè és no tan científic, sinó que és humanista, aquest missatge, i emocionant, no? La Terra ens ha cuinat, la natura ens ha cuinat en aquest planeta, ho hem explicat molts cops, durant 3.800 milions d'anys. Som com som, estimem, parlem, ens emocionem, etc. Vivim a la mida que ens ha fet la Terra, ens ha cuinat aquí. Per tant, això és casa nostra. I el problema de pensar que existeix la versió 2 de la Terra és que algú pensi que podem abandonar el vaixell, que aquest possible segon planeta, sigui Mart o sigui quin sigui, serà un bot salvavides. I no hi ha res que sigui un bot salvavides. I torno a dir, tot i que habitem altres planetes, ara en parlarem, versió 1 només n'hi ha una, aquesta, versió 1, i aquesta és la que hem de protegir.
Què entendríem per un planeta similar a la Terra? Què buscaríem?
Molt bé, estem descobrint exoplanetes. Això, recordem que són planetes que giren al voltant d'altres estels que no siguin el Sol. En portem un xic més de 5.000 descoberts, que diries, oh, no, 5.000, vinga, som-hi. No, només hem de tenir present que a la nostra galàxia només potser n'hi ha un bilió. Només a la Via Làctea, en portem 5.000. De tots aquests planetes que estem descobrint, cada cop més ràpid perquè la tecnologia avança, ara veurem que tan sols una dosena, entre una i dues dotzenes, depenent dels autors, això pot canviar, però molt poquets d'aquests planetes serien el que anomenem de tipus Terra. Que ara veurem què vol dir tipus Terra, perquè de seguida aquests podríem tornar a crear titulars falsos, no? Tipus, s'han descobert Terra, no. Tipus Terra volem dir que estan, són planetes situats amb el que s'anomena zona habitable, que ara la definirem, i que podrien ser de composició rocosa, com la Terra, però crec que paga la pena, Roger, que ara entrem en aquests dos conceptes.
A veure, tipus Terra, com són?
Clar, tipus Terra voldria dir que són planetes rocosos. Sabem que hi ha planetes formats per gas, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú. És cert que en l'interior tenen roca, aquests planetes, però en diem gegants de gas perquè pràcticament, per exemple, Júpiter, el 90% de la seva composició és de components gasosos. Però després tenim planetes de roca, com la Terra, Mercuri, Mart, Venus, que són planetes de mides similars, diríem, relativament petits comparats amb els gegants gasosos. Per tant, aquest tipus de planetes és el que ens interessa més, exoplanetes, descobrir, no? I són aquests poquets que anem descobrint que serien de composició rocosa. Ho podem deduir per la mida. Tenim un model de formació dels planetes que ens diu que els planetes més grossos normalment són de gas. Bueno, normalment no, són de gas, perquè justament poden créixer tant perquè acumulen, en el moment de la formació, acumulen enormes quantitats de gas que hi ha en els discs que formen els planetes. I els planetes més petitons són de roca. Doncs això seria un planeta de tipus Terra, eh? Per tant, un planeta d'una mida similar, una mica més gros o una mica més petit, del qual, per tant, deduïm que serien de composició rocosa. Mm.
També diem que un planeta tipus Terra no té per què ser un planeta en zona habitable. Això de zona habitable, exactament, què vol dir? Perquè genera confusió.
Molta confusió. I aquí ho hem fet malament des del punt de vista científic, perquè és un terme científic. En astronomia, un planeta en zona habitable és el que ara explicaré, i això és el que ha creat la confusió. Qualsevol estel, el Sol n'és un exemple, té el que anomenem zona habitable. Aquesta zona habitable és una regió amb la qual, si hi ha allà algun món que té aigua, aquesta aigua podria estar en forma líquida en superfície. Per què? Perquè les temperatures serien les adequades. Està a una distància tal del seu estel, que és una distància perfecta, perquè si té aigua, aquesta aigua pugui estar en format líquid. Però, fixa-t'hi, per tant, el terme habitable no implica que hi hagi aigua. A lo millor hi ha un planeta en zona habitable que no en té pas d'aigua. Però està en zona habitable, perquè és la definició aquesta, no? Per tant, clar, zona habitable no vol dir ni que hi hagi aigua, ni que hi hagi tan sols atmosfera, ni que hi hagi arbres, papallones, evidentment, no vol dir res d'això. Si mirem el Sol, per exemple, la zona habitable del nostre estel va d'un xic més allà de l'òrbita de Venus, Venus quedaria fora, estaria massa a prop del Sol, fins l'òrbita de Mart. Tot això seria la zona habitable. Per tant, un planeta que hi hagi, per entendre'ns, entre Venus i Mart, que tingui les condicions adequades, vol dir que tingui aigua, aquesta aigua podria estar líquida en superfície. El cas de la Terra, que nosaltres estem, afortunadament, no podia ser d'una altra manera, dins de la zona habitable del nostre estel. És curiós perquè Mart també. Mart està al llindar, però Mart sabem que antigament tenia rius i llacs d'aigua líquida perquè tenia una atmosfera molt potent. Per tant, això també està dins de la zona habitable. Ara ja no la té, l'aigua líquida. Ara la té gelada, però tot i això continua sent dins de la zona habitable. I, per tant, fixa-t'hi que és una molt bona demostració que estar dins de la zona habitable no garanteix que tinguis oceans. A lo millor pots no ni tenir aigua, a lo millor. Mm.
De la mateixa manera que el Sol té una zona habitable, Joan Anton, cada estel de l'univers també té la seva.
Clar, és el que dèiem. En funció de com de gros sigui aquest estel, no només de gros, i de potent, la radiació que emet, l'escalfor, per entendre'ns, que emet, lògicament es crearà una regió, una zona habitable, és això que dèiem, que serà diferent en funció de com és l'estel. No només això, sinó que per un mateix estel, Roger, quan l'estel envelleix, al llarg de la vida de l'estel va canviant la seva zona habitable. Per exemple, el Sol, ara dèiem, la seva zona habitable més o menys va des de Venus, que estaria fora, a Mart, que quedaria dins, no? Però el Sol, en el seu procés d'envelliment, com qualsevol altre estel, el que farà és expandir-se a poc i, per tant, emetre més radiació. I això el que farà és que la zona habitable es desplaci cap a l'exterior i la Terra arribi un moment que quedi fora. Quedi com ara Venus, quedi massa a prop del Sol, perquè el Sol s'haurà expandit i emetrà més radiació. Això podria passar d'aquí uns 1.000 milions d'anys i en aquell moment els oceans a la Terra s'haurien evaporat, per exemple.
En el cas de la Terra, Joan Anton, sabem que és habitable per una casualitat, no? Perquè es van donar un munt de coincidències que semblaven impossibles fa una pila d'anys i van aconseguir que nosaltres, doncs, avui dia estiguem aquí tu i jo xerrant encantats de la vida.
Exacte.
Això és pràcticament impossible que torni a passar mai.
Sí, a veure, tantes casualitats i de la mateixa manera perquè acabin donant un Roger Escapa o un Joan Anton Català és molt complicat que passin d'aquesta manera. Ara parlàvem, el planeta està situat dins de la zona habitable de l'estel. Vinga, ja tenim una primera coseta, però hem vist que això no n'hi ha ni per començar, no? Afortunadament tenim una atmosfera, que actualment té oxigen, que nosaltres podem respirar, però que en el passat no en tenia. A més, tenir una atmosfera és vital per poder conservar l'aigua. Aquells planetes que no tenen atmosfera o que la tenen molt feble i que la van perdent, cas de Mart, les seves temperatures baixen en picat i l'aigua es perd a l'espai per la radiació ultraviolada del Sol. Per tant, també tenir atmosfera no només que la podem respirar, és que ens permet conservar aquesta aigua. L'aigua, que n'hem parlat molts cops, no sabem encara l'origen de l'aigua a la Terra, que ara estem discutint d'on ve aquesta aigua. Hi ha científics que pensen que en el moment de la formació del planeta no n'hi havia, o n'hi havia molt poca, i que la major part de l'aigua hauria estat aportada per impactes d'asteroides que haurien vingut de manera casual, enormes objectes carregats amb gel d'aigua, que haurien aportat la poca aigua que hi ha a la Terra. I això també ho hem explicat algun cop. La Terra és dels llocs més secs que coneixem dins del sistema solar. I després tenim moltes altres coses que les hem comentat, que si el vulcanisme, que si les plaques tectòniques, que si el camp magnètic que ens fa d'escut protector, que si les extincions massives, entre elles les dels dinosaures... Han passat tantes coses perquè puguem ser avui aquí que dius, això podria haver passat en algun altre lloc de l'univers? Resposta, sí. Ara, és molt probable que aquest lloc on ha passat això, si és que ha passat, no el tinguem a la vora, sinó que això potser estigui molt lluny perquè les casualitats, com veus, són moltíssimes.
Clar, Joan Anton, més enllà d'aquests exoplanetes, d'aquest planeta B, de les condicions que hauria de tenir, que s'assemblés a la Terra, com que estem destinant tantes esperances a la cosa de Mart,
sí,
s'han fet moltes ficcions també, o moltes teories, a intentar adaptar Mart perquè ens serveixi com una terra, no?
Sí.
Perquè algun dia hi podem viure, a Mart.
Sí. Això s'anomena terraformació de Mart.
Ah.
Hi ha qui creu. A veure, jo et diré d'entrada com exercici científic està molt bé, que consti, perquè obliga a pensar i a dir com ho faríem per... I això sempre des del punt de vista del pensament està bé. Ara, que ningú pensi que això és una possibilitat real. No és. A més, penso que èticament no és la manera. Però pensem un moment. És a dir, Mart actualment té atmosfera molt feble, uns 100 cops més feble que la de la Terra, i sense oxigen. Haurem d'habitar Mart, que ho farem, amb ciutats protegides, amb cúpules i atmosferes a dins que puguem respirar. I la terraformació diria, i per què no convertim Mart en que tingui atmosfera com la de la Terra amb oxigen? Bueno, sí, cap problema, fem-ho. Vinga, amb què? Amb el que ho ha fet la natura. Plantem microorganismes que facin la fotosíntesi i deixem que aquests microorganismes creïn, carreguin una atmosfera amb oxigen. Molt bé, bueno, esperarem uns quants milions d'anys. Plantarem les plantetes o els microorganismes i haurem d'esperar uns quants milions d'anys. Si algú pensa que això és una forma factible de convertir Mart a la Terra, crec que s'equivoca. Perquè, a més, no només és una cosa d'esperar milions d'anys, sinó que Mart, lamentablement, no té camp magnètic i un planeta sense camp magnètic no pot conservar la seva atmosfera i, per tant, com dèiem abans, tampoc podrà conservar els seus oceans en cas de que en tingui. Com dimonis, li donem a Mart un camp magnètic, que posarem uns enormes electroimants de la mida d'un planeta. Torno a dir, si algú pensa que això és possible, a la pràctica, almenys durant moltíssimes generacions, no penso que la humanitat mai ho arribarà a veure, doncs s'equivoca. I això no treu del fet que habitarem Mart, torno a dir, igual que al començament dèiem, això no treu el fet de que jo espero veure l'home arribar a Mart i espero que les meves filles o els fills de les meves filles vegin ciutats permanentment habitades a Mart, però protegides.
tant, si Mar no ens acabés de servir, hauríem d'anar a l'exoplaneta Pròxima B, que n'hem parlat alguna vegada perquè el va descobrir un català, que és el Guillem Anglada Escudé.
Sí, senyor.
I Pròxima B sí que és, bueno, és el que està més a prop, no? Tot i que està al Quinto Pino.
Mira, molt bé, sí. És el que està més a prop i, a més, hem tingut l'enorme sort, si ho vols mirar així, que és un d'aquests planetes que hem dit abans. Planeta tipus Terra i en zona habitable. No sabem si hi ha aigua, però les condicions d'entrada les compleix. Si dius, va, som-hi, anem-hi. Bueno, doncs amb la tecnologia que tenim avui trigaríem entre 50 i 70.000 anys en anar-hi. Fixa-t'hi. I és el més pròxim. Dius, però quina passada. Si és que és l'edifici del costat de la nostra ciutat que es diu Via Láctea. És increïble.
Per tant, no ens serveix.
No. I per tant, oblidem-nos de viatjar, torno a dir, durant moltes generacions, a altres planetes fora del sistema solar. Que algun dia es podrà fer? Sí, però això, jo ja, no és que no hi sigui, és que ja farà segles que no hi seré, segurament.
Clar, aquí la cosa és que, o sigui, l'error del punt de partida és que nosaltres estem buscant formes de vida que s'adaptin a la nostra manera de viure, no?
És un esbiaix que tenim.
I potser la manera com, si és que mai hi ha vida més enllà, és una vida que no té res a veure la nostra.
No, aquest és un biaix que tenim, perquè, i és un biaix que quasi és obligat, no? Perquè, pobrets, l'única vida que coneixem és aquí, aquí. I això ens limita l'enteniment de com pot ser la vida a fora. I tenim la tendència, a més, de veure la natura amb els nostres ulls. Per tant, sempre ens hem imaginat, les civilitzacions, en cas que n'hi hagi, sempre ens les hem imaginat similars a nosaltres, humanets més alts o més baixos, amb dos, tres o un ull, perquè han de tenir ulls, no? Fins i tot comunicant-se amb veu, perquè han de comunicar-se amb veu, etc. Per tant, tens raó, sabem molt poc de la vida i això és una limitació que tenim quan, per exemple, ara estem buscant vida a Mart. Pensem que Mart avui no en té, Estem buscant microorganismes que podrien haver existit fa molt de temps, però estem molt limitats perquè la vida allà fora, que estic segur que ha d'existir, pot haver pres formes absolutament impensables.
Clar, conclusió de tot plegat, Joan Anton.
Conclusió.
Cuidem el que tenim aquí.
Exacte, que és la versió original. Continuem explorant a l'espai, perquè recordem que això és font de coneixement. Si no ho féssim, estaríem traint l'esperit explorador nostre, el que ens va fer sortir de les cavernes i el que ens ha fet progressar. Fem-ho èticament, explorem a l'espai èticament, vol dir que en benefici de tota la humanitat, i pensem com fem les coses i on fem les coses.
Doncs aquesta és la lliçó del Joan Anton, una lliçó que hem repetit moltíssimes vegades al llarg d'aquests anys que portem fent la Terra plana, però que està bé recordar-nos en tant-li com tenim el panorama. Vinga, va, mirem cap al cel. Què hi passarà aquesta setmana, si el sembla vista, Joan Anton?
Doncs veurem Venus molt, molt brillant sobre l'horitzó sud-oest. Es veu des d'arreu, vull dir, no hi ha problema de veure'l. I aquest vespre, justament aquest vespre, la lluna creixent se situarà també entre els molt brillants Júpiter i Mart. I demà la lluna ja s'haurà mogut molt més a prop de Mart.
Fantàstic, doncs aquesta és la proposta que ens fa el Joan Anton Català per mirar cap al cel. Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Roger.
Fem una pausa i ara tornem al suplement.